Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia para farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris. Com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Ràdio Estel.
Un minut i escaig que passa de 2:15 del matí. Fórmula Estel, Fórmula Lesan. Què tal, Albert, com estàs?
Molt bon dia, Mercè.
Molt bon dia. Escolta, Albert, mira, avui et faré una pregunta, com és habitual.
Sí.
Però a banda també felicitem, aprofitem, nosaltres ja ho hem fet a la primera hora, però és que com és l'alegria de la casa, ens dona un goig tenir-lo per aquí.
Tu dius el nom i jo el cognom.
Vinga, va.
Val? Felicitem. Vinga. A...
Xavi?
Pagant.
Yeah!
Perquè és l'alegria d'aquesta casa, com tu dius, jo fa molts anys que el conec. És una gran, gran, gran persona i un gran i fidel oïdor de tota la programació de Ràdio Estel. Així que, per tu, Xavi, va aquest programa, te'l dediquem.
Hola, muy buenas.
Que està per aquí.
Sí, bé, el tenim per aquí, sempre. Ostres. Està per aquí. El Xavi, saps què passa, Albert? Que sempre està per aquí. O
sí,
sigui,
sí.
És com, no?, aquest ressorgiment, no sé, que té el Xavi Pagant, que el veus i realment ja fa despertar... Sí, un somriure, oi?
T'alegra el dia.
És una cosa magnífic.
Bon,
i és
norma,
un dels grans oients fidels, també, aquesta casa, que escolta tot. Vull dir, és al·lucinant quan el Xavi arriba i diu, avui has dit això, avui t'has equivocat aquí, avui has fet això.
Sí, sí, sí.
O sigui, és al·lucinant. Amb ell, haig de dir que aprenem moltíssim, per tant, aprofito per donar-li les gràcies.
Avui et faig jo la pregunta, tu. Ah. És Xavi Pagant una de les millors persones que has conegut?
Sens dubte, així és.
Doncs els dos pensem el mateix. Avui és aquesta la pregunta i el programa dedicat a ell.
Vinga, doncs li dediquem també avui tota la Fórmula Estel. No sé si el Jordi Carretero, què ens està dient? Ah, sí, el Jordi Carretero també li vol llançar un missatge, que de ben segur que ens està escoltant. Quin és el missatge que ens vols llançar, Jordi? Ah, el Jordi Carretero li vol dir al Xavi Pagant que bé, que no sigui tan intens a vegades amb algun que altre tema, que de ben segur que el Xavi ja m'entén perfectament, però tot i així, avui el dia dedicat a ell. Gràcies.
Molt bé.
Vinga,
gràcies,
cuideu-vos, bon programa.
Comença Fórmula Lesan a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel comença Fórmula Lesan.
I ho fem amb l'Edu Mutante. Molt bon dia, Edu. Amb el Miguel Álvarez, amb el Sergi San Pedro. Bon dia, Sergi.
Bon dia a tots.
També amb el David García i la Kira Sánchez, el Diego de Santiago, director comercial, l'Anna Bautista. Molt bon dia, Anna.
Molt bon dia.
I el nostre tècnic, conductor i cuiner, Jordi Carretero. Busquem la notícia positiva del dia.
Hola, família.
Hola.
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, motor de progrés econòmic i social, patrocina la notícia positiva del dia.
Doncs em sembla fantàstica aquesta notícia. Els youtubers o un grup de youtubers s'han unit per combatre l'odi i el radicalisme a les xarxes. Google ha llançat una campanya contra el discurs d'odi, anomenada Som Més, i l'objectiu d'aquesta campanya és conscienciar en contra de la violència que hi ha a les xarxes socials i que s'han sumat youtubers molt importants. Són ara mateix una influència pels joves i és veritat que a vegades alguna xarxa social sembla més un bar de borratxos que un lloc per compartir pensament. Així que notícia molt positiva la que us expliquem avui.
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Sumem esforços per multiplicar resultats.
Les imatges del dia. Imatge 3.
Imatge 3. Patates de McDonald's per lluitar contra la calvície? Aquesta és la pregunta que ens fem, Sergi. Un equip de científics i japonesos ha descobert que un component utilitzat a l'hora de fregir les patates del McDonald's té una relació directa amb el creixement del cabell. Es tracta d'una substància que s'utilitza per evitar que l'oli formi escuma, que barrejat amb altres components és capaç de produir una espècie de germans que li diuen folicle pilós i que beneficien, doncs això, que el cabell et creixi.
Que creixi millor, no?
Tota la vida pensant que les patates del McDonald's, escolta'm, era un complement dolent. Evidentment, amb els nens és rar que per necessitin que els hi creixi el cabell, sí. Però al final demanarem les patates del McDonald's als grans més que als nens, després d'assabentar-nos d'això.
Encara que el paladar ens canvi, que de nens ens encanten i de grans...
Bueno, pero es que esto, vamos a ver, esto depende de cómo uno se lo tome. Por ejemplo, oye, yo tampoco he tenido siempre mucho pelo, pero me hacía una coleta ya, y listos, y ya está, sin ningún complejo. Igual que tú, Bertín, que tienes cuatro pelos, pero te los peinas para atrás.
Claro, fenómeno. No, el secreto es dejármelo largo, ¿eh? Me dejo el flequillo largo, me lo echo para atrás y tapa todo.
Josemi sí que se está quedando medio calvete y al oír la noticia...
Bueno, ahora mismo.
Se ha pedido un Mac Menú.
Ahora mismo me estoy echando todas las patatas en la cabeza. Buah, me estoy, vamos, prácticamente una ducha de patatas.
O sea, usted no se las come, directamente las frota por la cabeza.
Me las froto por la cabeza.
Como si fuera suavizante, vamos, como ya lleva en aceitito, ¿verdad?
Sí, primero me lavo el pelo y luego, como de a modo de suavizante, me echo las patatas.
Del McDonald's.
Pero él irá de incógnito para que no le vean entrar en un sitio así y en el Macauto, con cristales tintados por lo menos, ¿no?
Claro, claro, porque que vean a Josemi en el McDonald's.
Ay, por Dios.
Él quiere las patatas solo, pero que le vean a él, no.
Que yo no voy, yo voy en coche, yo no puedo ir andando.
Claro, claro.
No me deja, me paran mis fans.
Claro.
Yo no sé vosotros, Albert, pero como por aquí empecemos a oler mucho a McDonald's, ya sé de uno que lo estará utilizando.
¿A quién estás mirando? ¿A Edu?
No, a Edu no.
Vale. Oye, una cosa, el tema de McDonald's, hay que reconocer que no es la mejor comida del mundo, lo hemos dicho muchas veces, pero tampoco es la peor. Es decir, si estás ahí, nosotros muchas veces acompañamos al pequeño y oye, te acabas comiendo un bocata de estos y será insano, pero está bueno.
Está bien si comes de mucho en tanto, sí. Entonces no pasa nada.
Lo que está bien son las salsas, es decir, ahí tú pones una suela de un zapato o pones lo que tú quieras ahí y como la salsa es buena, te lo comes igual. Porque si tú realmente... Tú haz la prueba. O sea, tú comes el bocata y dices, no, está bueno, está bueno. Pero haz la prueba, quita la hamburguesa sola, intenta te la comer sola sin salsa. Vamos, te comes antes una piedra en la calle.
Sí, una cosa...
Verdad, está muy seco.
Sí, diga, Coque.
Una cosa que se me viene a la mente. ¿El Yeti se cayó en una marmita con patatas del McDonald's?
Podría ser.
Oye, pues no dices ninguna tontería, Coque, ¿eh? Podría ser porque no tenía ni un pelo en el cuerpo, ¿eh?
Por eso...
Quiero decir que los tenía todos, al revés. Que estoy atontado.
Sí, que estaba lleno de pelos. Igual es que se cayó de pequeño y se le quedó todo los
en la freidora.
A este Coque vamos a tener que llevarlo a estudiar, ¿eh? Porque el tío le da el cerebro, ¿eh? Bueno, vamos con la imatge número 2 del programa d'avui.
Imatge 2.
A veure. Utilitza el so de les abelles per fer música electrònica. L'apicultor i músic britànic Bjorn Isamp va trobar una manera increïble de combinar les seves dues grans passions. L'artista registra les freqüències de les seves abelles i les utilitza per fer composicions musicals, electròniques i originals. A veure, seran les seves dues passions. Però el so de les abelles a mi no m'estimula. És a dir, a mi més aviat em fa entrar ganes
de fugir
o de tapar-te o de cobrir-te. No sé com ho veieu vosaltres.
Però és no... molt guai, no? O sigui, que d'aquí hagi sortit, no sé, nous sons.
Sí,
no,
però qui és l'imbècil que queda estimulat amb el so
ja
d'un munt d'abelles a l'hora?
Bjorn Isamp es diu.
Ja. Per això dic que ell és apicultor i potser a ell li agrada molt perquè mentre fa música i té a les abelles gravant-les, ell porta aquell tratxo que no et piquen.
Jo suposo que estarà masteritzat, no?, l'àudio, que no serà així, perquè si no...
Però no sé,
no té molt sentit, no?
Julián López, cualquier persona que esté escuchando este sonido, a mí al menos me entra un mal rollo en el cuerpo, no sé, a usted.
Capaz de hacerme DJ y pinchar música de abejas, ¿eh?
Sí.
Locuno, ¿eh?
Muy locuno, ¿eh? Imagina que se pone de moda este sonido. Y para hacerlo en vivo, venga, sueltas enjambres en mitad de la discoteca. Desde luego la gente bailaría.
Oye,
oye, Jesulín, ¿tú no podías cantarnos algo con la música de las abejas de fondo?
Vamos a ver.
A ver qué pasa, venga.
A ver el toa toa con las abejas.
Abeja.
¿Le sale algo, Jesulín?
Sí.
Es que no lo oímos, ¿eh?
Jesulín, es que no se te escucha.
Hay demasiadas abejas.
No, no se escucha bien, no.
¿Me estás escuchando?
No, cante no. Más bajito porque a lo mejor al subir, no sé, debe ser un problema técnico.
Claro, ¿qué pasa? Que me ha picado una abeja.
Claro, es lo que digo yo.
Mientras estaba cantando.
Es la única forma de que yo baile en una discoteca, que escueltes un enjambre. Saldría del taburete. Os lo aseguro, ¿eh?
No me imagino yo a De Vigueta pinchando abejas.
Sí, bailaría todo el mundo breakdance con las abejas por ahí. En fin, anem a la imatge número 1.
Imatge 1.
No pot assistir al sopar denominats als Oscars i ha enviat una còpia de cartró. L'altre dia va tenir lloc el tradicional sopar denominats als Premis Oscars, en la que directors, productors i actors de Hollywood comparteixen una agradable ballada lluny dels nervis de la cerimònia. Per a la cineasta Agnès Varda, era el seu primer sopar de nominats, ja que optava per primer cop a aquesta estatueta, pel seu documental Rostres i Llocs. Varda té 89 anys, no va poder anar a Los Angeles i en el seu lloc va enviar un clon de cartró. ¿Qué le parece, De Niro?
Pues me parece fantástico. Además, me está viniendo una idea a mí ahora mismo, Albert.
¿Sí?
Puedo poner un muñeco de cartón cuando venga mi querido Antonio Banderas.
Claro, cuando venga a casa a molestarle y a contarle sus batallitas del zorro,
claro.
Pues que pone un muñeco de cartón y como él habla, habla y habla, no se dará cuenta de que no está delante.
Del zorro yo estaré mientras haciendo mis cosas y él estará pensando que me está contando su historia del zorro.
Hablando de muñecos de cartón, ¿es verdad, Antonio Banderas, que usted, al no estar nominado, ha enviado también un muñeco de cartón a esta misma cena, al menos para que no se olviden de usted?
Sí, sí, exactamente. No sé cómo lo sabes, pero he enviado un muñeco de cartón.
Es que me había llegado.
Que mi muñeco de cartón habla.
Ah.
Madre mía.
Que es como un muñequito que si le tocas por detrás habla, ¿no?
Sí, exactamente. Lleva como una especie de grabadora detrás, ¿eh? Y le he incorporado, le he hecho grabaciones, como hacen con los videojuegos de fútbol, y lleva directrices, ¿no? Entonces va diciendo cosas. Sí, sí.
Pero el muñeco de cartón que ha enviado es con su rostro, al menos, no lo habrá enviado del zorro.
No, es con mi rostro, sí, sí.
Ah, porque digo, es capaz de haber enviado el muñeco del zorro, entonces, ¿para qué? ¿No?
Antonio Banderas de cartón.
Bueno, ¿hoy dónde desayuna Antonio Banderas?
Pues mira, estoy en casa de Tom Hanks, ¿eh?
¿Pero le ha abierto la puerta?
Sí, sí, me ha abierto la puerta.
Ah, la abierto.
He estado en casa de Robert De Niro, pero no estaba, estaba.
No estaba hoy, ¿no?
Sí, me he venido para acá.
Ya, ¿y en casa de Tom Hanks de qué se habla? ¿Cuál es el tema hoy?
De náufrago y...
¿De náufragos? ¿De náufragos o de la película Náufrago?
De la película Náufrago, de hecho yo le estoy comentando un poco del zorro.
¿Pero el zorro?
No me gusta hablar de este tema, pero...
Pero si está hablando todo el día del zorro, ¿usted?
No me gusta hablar de este tema, pero estoy comentándole un poco lo que fue el guión del zorro, lo que nos...
Qué raro.
Sí, sí. Ya, pero, no sé, y Tom Hanks presta atención, claro, está sí, atento. Sí.
Él me cuenta también cosas de su película, El Náufrago, y estamos aquí debatiendo bastante, muy interesante.
Muy bien, muy bien, parece estupendo. Molt bé, doncs, savis consells i de seguida el desinformatiu Mutante, aquí a Fórmula Lesana amb el gran Edu Mutante i amb Matías Prats.
Sí, lo quiero de cartón.
Cuando al heredar, en lugar de sentirte un hermano, te hacen sentir como un primo. Català Reynon Advocats. En caso de herencia, si tienes un problema, llámanos al 93-201-5727 y encontraremos la mejor solución. Y también en caso de accidentes, compraventas, divorcios, 93-201-5727. Català Reynon Advocats. Si tienes un problema, estamos a tu lado.
Han aparegut humitats a casa vostra? Són un problema estètic, però sobretot caldo de cultiu per a fongs, àcars i moho. Murprotec elimina definitivament tots els problemes d'humitat. 60 anys d'experiència ens avalen. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103 o a murprotec.es i torneu a gaudir d'una llar sana. És en Picó qui us ho diu.
Saludos a los oyentes de este desinformativo mutante que arranca con los titulares breves de la jornada. Que como lo que dura una bolsa de patatas en un botellón, es breve.
Mire, esa me ha gustado.
El grupo Heavy Metallica dona parte de cada entrada de sus conciertos en Madrid a una ONG a favor de las personas sin hogar. Y es que los chulos del rock también tienen su corazoncito. Miguel Gila llama al temporal que azota España. ¿Qué digo yo? Que voy a hacer una llamada. Aprovechando que paga la radio. Sí, en cuanto lo coja se lo digo. Sí, señorita. ¿Me pones con el temporal de esta semana? Vale, me espero. En cuanto lo coja se lo digo porque tengo unas ganas. Sí, es el temporal. ¿Sabes si vas a estar mucho rato por aquí? Ah, vale. Que solo a saludar. Claro, por eso es una ola de frío. ¿Y la lluvia? ¿Sabes si va a caer fuerte? Ah, que van a ser dos de Bilbao en una nube. Ah, claro, por eso son chubascos. Vale, ¿y la nieve? ¿Sabe usted si va a bajar la gota? Ah, que es un detalle para los que tienen sacado el forfait para toda la temporada. Vale, pues nada, le dejo, que viene una ráfaga de aire. Tírala, Jordi.
Buena.
Rajoy se hace un selfie con la nieve en la Moncloa y le cae una avalancha de memes. Pues mire usted, yo solo quería ser cercano con la gente y mire usted, ser Tendrin Tropic y lo conseguí. Y no solo eso, también quería salir en este espacio de humor para poder decir, Jordi, tírame una ráfaga. Cristiano Ronaldo construirá un hotel y un ático de lujo en el edificio de la Casa del Libro de Madrid. Los que pasen por la calle podrán ojearlo.
I fins aquí, Matías Prats, moltes gràcies. Ara tenim amb nosaltres a la gran Glòria Serra.
Efectivamente, bienvenidos al Minuto de Glòria, aquí, en Equipo de Investigación Express. Y me gusta que hoy me dé paso Sergi San Pedro, porque hablamos de moda. ¿Se han fijado? Pasamos una ola de frío y la gente luce bufandas, gorros, guantes. Pero hay un perfil de gente que lleva los pantalones tejados remangados de abajo por la moda de enseñar el tobillo. No tienen frío, son ajenos a la temperatura o vale todo por ir a la última. No absorben con las modas, nos influencian para ir como quieren. Toda una mafia sobre tendencias. Tengan cuidado si van de compras estos días con esta gente. No se fíen, pasarán frío. Seguiremos informando.
Muchas gracias, Gloria. Fins aquí el desinformatiu mutante.
A Radio Estel, Fórmula Lesant. Tertúlia esportiva.
Comencem la tertúlia esportiva. Ja sabeu que el Sevilla es va classificar per la final de la Copa del Rei i entrava molt eufòric Cristóbal Soria al Chiringuito. Ell parla habitualment del Barça, però, és clar, va ser un delegat del Sevilla i estava realment cofoll ahir saludant i cridant davant la finalíssima a la qual s'ha classificat el Sevilla.
Sí, sí, sí! Ustedes, ahí sí, señor. Eso es, todo el mundo a la enhorabuena, menos los cero. Menos la madre superiora.
A ti ni agua, ni agua.
Anda que ya te
gané. Bueno, y la final ahí en el Metropolitano vas a estar, Soria y...
Impresionante, ¿eh? Como estaba Soria, Julio Salinas, es normal, ¿eh?
Exactamente, yo...
Es normal, ¿eh?
Estaba contento, es normal, ¿no? Era una eliminatoria que quedó un poco del aire, ¿no? En la ida, y mira, pues han pasado, ¿no?
Bueno, el que no está tan contento era Joaquín, ¿eh? Joaquín, ayer no salió hasta las 5 de la mañana, ¿verdad, Joaquín?
Al revés, le di a mis compañeros que a las 5 de la tarde todo el mundo en la casa.
Sí, porque con el Sevilla clasificado para la final... Bueno, y Soria, que siempre tiene detallitos para el Madrid, ¿eh? Se clasifique la final el Sevilla o el Barça o quien sea, detallitos para el Madrid siempre tiene, lo dijo ayer en el Chiringuito, ¿eh?
De verdad que nosotros los sevillistas hemos comido frío muchos años, sabemos lo que es comer mortadela y sabemos lo que es comer chopepó y todas estas cosas, ¿no? Y ahora comer jamón y comer caliente y comer perfecto. Me hace mucha alegría ver a tantas generaciones de sevillistas que hemos pasado muchos años malos y hemos sufrido mucho y este año también estamos sufriendo mucho. Me llena de emoción, ¿no? Ver a tantos sevillistas felices y sonriendo y no sé a qué hora van a llegar a la cama. Tenéis barra libre para hacer lo que queráis, para disfrutar, reventar la ciudad con sevillanía, pero para reventar la ciudad y prepararnos que el 21 aquí con el cuchillo en la boca y sea el Barcelona o sea al Valencia, a disputar título y a disfrutarlo. Estoy encantado y emocionado con este equipo, de verdad.
Está encantado, evidentemente, Cristóbal Soria, Tomás Guas, y ahora falta ver qué hace el Barcelona contra el Valencia. Usted como perico, supongo que un valencianista más.
Sí, yo voy con el Valencia. Es que además me gustaría una final Sevilla-Valencia, chato. No es por nada, no es porque sea del Español. Pero es que una final Sevilla-Valencia sería un poco diferente a lo que se suele ver, ¿no?
Sí, aunque el favorito es claramente el Fútbol Club Barcelona, José Ramón de la Morena. Ahora que somos amigos, podemos incluso hacer juntos...
Ya podemos hablar, ¿eh?
...la sección y hablar. Para mí has dejado de ser Vizconde Bufón de Brunete para ser sencillamente un gran, gran, gran profesional. Y...
Es el butano, ¿no? Sí. Vamos a ver, me parece que está en Valencia, creo que está JJ Santos, si no me parece mal.
Sí, tenemos a otro compañero haciendo guardia en la cabina de transmisión para que no entre Manu Carreño y poder retransmitir él, ¿no?
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estamos?
José Javier, ¿lo haces tú al final del partido?
Desde el estadio de Mestalla estamos en la cabina ya, poco ambiente todavía en el estadio. Y todavía no hay nadie por aquí, compañeros.
Cuando llegue Manu Carreño, ¿te echan los geos o cómo sales tú de la cabina?
No sabemos todavía, pero está aquí Camacho, que está aguantando la puerta, y yo creo que no va a poder, ¿eh? Porque Camacho sabe que es rudo y lo van a tener complicado para abrir la puerta.
Camacho, a usted no le saca de ahí nadie, ni Manu Carreño, ni Kiko Narváez, ni nadie, ¿no?
Ahora mismo estoy aquí en una posición... Igual que cuando estaban los niños de Verano Azul para el barco de Chanquete, que no se lo querían que lo movieran, pues yo estoy igual aquí. A mí no me mueven de aquí, ¿eh? Yo voy a sudar lo que sea, me da igual, tú sabes que yo por sudar no tengo problemas.
Sí, sí, y ustedes quieren retransmitir el partido y que no lo haga Manu Carreño.
Exactamente, pues hombre, ayer hizo el partido, hombre, hoy nos toca a nosotros.
Kiko Narváez, si lo hacen ellos, usted y Manu Carreño no.
Yo voy en el coche ahora mismo con Manu y...
Están preocupados, ¿no?
Hombre, estamos preocupados porque vamos a ir para allá y igual no vamos a tener que dar la vuelta.
Claro, porque JJ y Camacho ya han dicho que no quieren salir de la cabina, ¿eh? Que lo quieren retransmitir ellos.
Sí, lo estamos escuchando con Manu, está Manu con las manos en la cabeza. Manu, ponte al volante a ver si... Y nada, y nosotros vamos para Valencia, que nos dijeron, y a ver qué pasa.
Doncs compta amb el partit d'avui perquè finalment Gerard Piqué serà titular, jo crec. No s'han atrevit amb Gerry Mina, ja és trist. Vaja, jo diria que és gairebé ridícul que t'hagis gastat 15 milions d'euros.
I parece que lo van a ceder en el mercado.
Manolete, pues no me extrañaría, ¿eh? Porque prefieren hacer jugar a Piqué con riesgo de lesionarse y llegando muy reinquedante antes que a Gerry Mina, que, insisto, te ha costado 15 millones d'euros. Mala pinta tiene Mina, ¿eh?
Sí, lo es que tiene mala pinta, ¿no?
¿Verdad, Reixac?
Sí, sí, hombre, si faltan todos los defensas y no lo quieren poner...
¿Y prefieren a Piqué?
No sé por qué lo han traído, no sé si para animar al vestuario, es que, hombre, es un poco... Y no se entiende bien este punto, ¿no?
Y ojo a Andújar, Oliver, mucho cuidado con Luis Suárez, porque si recibe una tarjeta amarilla, se perdería la final de Copa, como ya ocurrió el año pasado, y con la campaña que hay contra Suárez, yo estoy seguro que la recibe, ¿eh?
Él tiene que tener cuidado, ya lo estuvimos hablando con él... Es un jugador que está últimamente un poco alterado. Yo creo que el mate, que tiene que tener algún tipo de no sé, excitante, no lo puede tomar tan agresivamente, porque lo van a expulsar o le van a echar tarjeta, cartulina...
Y no jugar a la final.
Jugar a la final, claro.
Como el año pasado, que lo tuvo que jugar al Alcácer. Y para acabar, tal número 5, Roncero, que diu que la final no es juga al Bernabéu. Evidentment han començat les obres i hi haurà mil excuses, però Roncero no vol una final al Bernabéu on pugui ser al Barça, ho va dir clarament ahir al Chiringuito.
Un equipo, para empezar, que elimine mañana a Valencia, que ha eliminado.
No, por eso
y que este ya está hablando como si estuviera en la final. Y si ocurriera o ocurriese, vamos a aceptar que venga, por ejemplo, un jugador, que lo dirá, llamado Gerardo Piqué, que va a decir, hombre, es un regodeo ganarla en el campo del Real Madrid. Igual que ha dicho de lo de los desarraigados. Pues como seamos que vienen a cachondearse, algunos lo digo todos, pues como en mi casa digo, no se abre. Todos los vestidos echados. Así, uno tras otro, pa, 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 pa. Y cuatro vueltas. Y por más que abro la puerta, no pasas. No pasas, es my home. Y en my home decía yo, ¿quién pasa? Y no pasáis. Y además, os damos si queréis. Yo pago el taxi para que vayáis al Wanda.
Sí, sí, inglés.
Total, son unos kilómetros más para allá. Y en el Wanda os van a recibir estupendamente.
My home.
Pero en el Bernabéu, no. Ahí jugamos nosotros. Los dueños de la casa. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es dura. Chico, a ver, su madridista, yo qué sé.
Tu gran si quieres jugar al Bernabéu. Gran explicación.
Escolta, Florentino, porque está claro que las obras están muy avanzadas ya, ¿no? Ya no se pueden parar.
Sí, mire usted, estamos ahí con las obras ahora mismo. Estamos abriendo un tabique que va a ir desde el vestuario hasta la ciudad deportiva, mire usted.
Claro, y ahí no se puede hacer nada, pero sí se jugará en el campo del cual es fan nuestro querido Diego Díez. Muy buenos días, Diego.
¿Qué tal? Muy buenos días.
En el Wanda Metropolitano, que es muy bonito y nuevo, ¿verdad? No pasa nada.
No pasa nada.
Atléticos y culés se llevan mucho mejor, lo que
me hubiera gustado más. Me hubiera gustado más que hubiera estado el Atleti, pero el Sevilla nos pasó por la piedra.
Es verdad, es verdad, es verdad. Más de 35 años de experiencia en el mundo de las plantas medicinales. Estamos hablando de Diego Díez. Tenéis problemas como artrosis, circulación, nervios, estreñimiento, caída del cabello, problemas de piel, tantos trastornos, sobre todo crónicos, con técnicas y remedios naturales podéis recibir una gran ayuda sin tener por qué interrumpir el tratamiento médico. Eso siempre lo dice Diego, ¿eh? Llamadas para reservar hora con Diego Díez, 93-451-6626. Podéis ir a las tiendas que están en Mallorca 127 junto al Mercado del Ninot o Creucuberta 40 entre Plaza España y el Mercado de Hostafrancs. Si queréis comprar cualquier producto vía online, en ladietéticabarcelona.com lo podemos hacer. Y tenemos una consulta en la página. Uriol nos pregunta sobre la vista cansada. Dice que además lagrimea mucho y si hay algo que naturalmente le pueda ayudar. Diego.
A ver, para la vista cansada no.
No, para la vista cansada no.
La vista gafas, cansada, ¿no? Es la presbicia, es un tema, no que yo conozca, ¿eh? Vamos a ser en esto. Para la vista cansada, pues lamentablemente esto es los años, van pasando, y entonces conviene el graduarse la vista, que de hecho es lo más importante, porque si lagrimea mucho, quiere decir que no debe de tener una buena graduación. Entonces, lo primero que yo le aconsejaría es que vaya a su óptico, a su oftalmólogo, que le hagan una buena graduación y que vean realmente, porque cuando fuerza el ojo la vista es cuando lagrimea. Otra cosa distinta es que le pueda aconsejar cosas que le pueden venir bien a todo el mundo como preventivo y para mejorar la visión en general, que es el omega 3 rico en DHA. ¿Correcto? Hay un producto...
Omega 3, rico en DHA, ¿eh?
Sí, por ejemplo, hay un producto que se llama Algatrium Ocular, que es que no tiene nada que ver con las algas, pero es un magnífico producto que lleva DHA y además lleva también luteína, que es una bendición para nuestra vista. Nosotros, todo el mundo necesitamos la luteína. Entonces, conforme vamos cumpliendo años y todo este tema, el DHA, el omega 3 rico en DHA y la luteína nos puede ayudar mucho. Y como colirio, si usa colirio, pero esto, aunque el colirio se suele usar más cuando precisamente es lo contrario, cuando no hay, cuando hay sequedad en ocular. Entonces, exacto, ahí interesa un colirio de una planta que se llama Eufrasia.
Eufrasia, ¿eh? Lo tenéis en la dietética, ¿eh? Eufrasia.
Ahí queda eso, Eufrasia. Es el producto y es una planta que funciona muy bien para todo este tema y es una alternativa a los colirios que se suelen mandar, que suelen ser salinos y esto. Entonces el agua de Eufrasia funciona muy bien.
Pues 93-451-6626 para reservar hora con Diego e ir a Mallorca 127, creo cubierta 40. Con este tiempo, oye, la gente que tiene artrosis lo está pasando realmente mal por el dolor, ¿eh? Cuando llueve, vamos, todo el mundo lo dice, ¿no? Te resientes mucho más, ¿no?
Cuando hace frío, cuando hace frío, humedad, ¿no? Es cuando más se manifiesta, ¿no?
¿Cómo podemos ayudar a estas personas de forma natural?
Pensemos siempre que el cuerpo nos manda señales. Yo siempre digo, menos mal que duele, porque si no, no le echaríamos cuenta. Exacto. Sé que es un poco fuerte, pero es así. Cuando duele es cuando nos ponemos las pilas. Entonces, en esta época, o sea, la artrosis, la artritis, son enfermedades degenerativas. Es muy difícil echar marcha atrás, hay que ser honesto con la gente. Hacia atrás, prácticamente imposible. Lo único que sucede es que, por una parte, eliminamos el dolor o reducimos el dolor, porque hay que recordar que la cúrcuma, el arpagofito, por ejemplo, que son grandes antiinflamatorios, no llegan a la potencia que pueden tener los que todos sabemos que se suelen recomendar, pero por otra parte no tienen las contraindicaciones. Fíjate que la cúrcuma no solamente no perjudica el estómago, sino es todo lo contrario. Ayuda al estómago, ¿no? Entonces hay un producto que es el Atronat, de la casa Conatal, que lo que hace, por una parte, es evitar, o sea, el dolor, porque lleva cúrcuma y arpagofito, lo atenúa bastante, y lleva colágeno, glucosamina y condroitina, que son tres sustancias que vamos produciendo cada vez menos conforme cumplimos años.
O sea que esto irá bien, es antiinflamatorio natural y nos va a venir de maravilla.
Sí,
¿no?
Además lleva magnesio, lleva silicio, que son dos minerales que también ayudan mucho a todo lo que es el aparato locomotor, al tejido conectivo. Y entonces lo que podemos hacer tomando este producto de una forma continuada, hay que decirlo así, porque esto es un proceso degenerativo. Cuanto más tiempo lo tomemos, más. No tiene contraindicaciones. Perfecto. Se puede tomar como cualquier otro producto.
17 euros creo que valía, ¿no?
Alrededor de 17 euros y además es bastante agradecido, ¿no? La gente lo agradece porque duele menos, pero lo que va a agradecerlo más es que si lo toma continuadamente vamos a parar esa progresividad de esa degeneración.
Atronat Plus. Recordad, si alguien lo quiere pedir vía online, lo puede hacer en ladietéticabarcelona.com, ¿eh? Y evidentemente, si queremos tener menos efectos con la artrosis, la artritis y tal, podríamos perder peso, que lo ponéis muy fácil en La Dietética, con Ángeles, la nutricionista.
Sí, porque el sobrepeso además es de lo peor que puede tener una persona con artrosis. El que las rodillas aguanten más peso del normal es lo peor que te puede suceder. Y Ángeles utiliza unas dietas alcalinas en estos casos, que no solamente te hacen perder peso, sino por otra parte también disminuyen los productos ácidos, aunque sean saludables, como el yogur, la miel, hay una serie de productos que son ácidos, y esto va muy mal para los problemas articulares, incluso para las personas que retienen mucho líquido. Y las dietas alcalinas lo que te hacen es precisamente reducir esos alimentos que te perjudican al dolor y que te perjudican también para la retención de líquidos, aparte de perder peso.
Pues si quieren reservar hora con Ángeles, la nutricionista, o con Diego Díez, o ir directamente a comprar a Atronat, 93-451-66-26, teléfono de La Dietética, 93-451-66-26, están en Mallorca 127 junto al mercado del Ninot, o Creu Cuberta 40 entre Plaza España y el mercado de Hostafrancs. Maestro Diego Díez, no sé si el otro Diego Díez va aprendiendo, por si alguna vez tiene que hacerle de cover al verdadero.
No sé yo, ¿eh?
Está aprendiendo. ¿Sí? ¿Va aprendiendo?
Sí, algo.
Sí, no sé yo.
La verdad es que tengo que felicitarte por las personas que imitan, porque son fantásticos. A mí tengo que reconocer que de entre todos me encanta el que imita a Robert De Niro.
Mira, pues Robert De Niro, dedíquele unas palabras a Diego Díez, hombre.
Por favor, estoy honrado de que me diga eso Diego Díez. Me encantan las plantas, yo soy mucho de tomar cosas así.
Bueno, pues diga que un día va a ir a La Dietética, coménteselo.
Pues, Diego, un día voy a ir a La Dietética. Sí, yo personalmente, Robert, quiero ir a verte. Me gustaría conocerte.
Bueno, pues un día se conocen. Es muy alto, Diego, ¿eh? Vaya usted con zancos.
La verdad es que es para felicitarlos a todos.
Gracias, Diego, y a ti. A ti muchísimas gracias por estar con nosotros desde el primer día, y sabes que esta es tu casa, Diego.
Venga, un abrazo.
Un abrazo enorme. Arriba el momento de las noticias, amb una gran company com el Borja de María. Molt bon dia, Borja.
Gràcies pel... com es diu? Anava a dir cumplido, però es diu en català?
No, però és que la gent es deu pensar que aquí tots són flors i violes, però sí que és veritat, ens portem tots superbé. És que és la veritat, perquè hem d'amagar-ho, no? I estic fart de grups on tothom es baralla, s'escridassa i hi ha egos, no? Aquí no, aquí ens ho passem bé i som un grup d'amics.
Tu tens molt a veure, Albert, encara tot funcioni bé.
Bueno, s'ha de ser normal, com vosaltres, i ja està. Escolta'm, quines notícies importants destaquem?
Doncs mira, La Vanguardia porta ja dos dies una mica difonent els judicis que s'han fet a diversos líders independentistes. Avui podem parlar que Joaquim Forn va negar de manera taxativa que s'utilitzés els Mossos d'Esquadra per afavorir la celebració del referèndum. Ho va fer de la seva declaració davant del jutge Pablo Llarena al Tribunal Suprem. En canvi, el conseller d'Interior, cessat per l'article 155 de la Constitució, va assegurar que Diego Pérez de los Cobos, que és el coronel de la Guàrdia Civil responsable del dispositiu, va deixar plantats els Mossos. Igual que va fer Jordi Sánchez, Joaquim Forn va assegurar que Llarena no preveia cap... va assegurar a Llarena, volíem dir, que no preveia cap tipus de violència l'1 d'octubre. I tenim al calendari dues dates. La primera és el 18 de febrer. Carles Puigdemont planteja per aquest dia una investidura a Brussel·les que es faci amb un Consell de la República, i una altra al Parlament de Catalunya el 21 o 22 de febrer. Conscient que és molt complicat que ell sigui president, Puigdemont planteja que es designi un altre candidat de la llista de Junts per Catalunya. Aquest diumenge és el dia de Mans Unides, el dia de la campanya de Mans Unides. Per això, avui mateix hi ha una conferència a Tarragona, concretament a càrrec de la germana Marcela Zamora, que va ser missionera dominica del Rosario, 10 anys a Bolívia i 12 anys a Timor, a Àsia. Per qui estigueu interessats, serà a la Cambra de Comerç de Tarragona a les 7 de la tarda. I fins aquí les notícies.
Moltíssimes gràcies, Borja.
De res.
Ara escoltarem una cançoneta a Fórmula Lesant, perquè ja sabeu que m'agrada també exposar la música que escolto. I en aquest cas, una cançó que m'entusiasma és Por quererte, d'Efecto Mariposa. Ara és aquell moment en el que ens hem de relaxar una miqueta, escoltar música, i de seguida arribarà una entrevista amb un gran arquitecte i historiador que és Jordi Querol, la tele a la ràdio i moltíssimes sorpreses més aquí a Fórmula Lesana, a Ràdio Estel.
Por creer, por confiarme, por seguirte voy sin dirección. Sé que nuestro camino hoy se parte en dos. Por el amor que no compartes, por el dolor al que no guardo rencor. Ahora siento que llego tarde a tu corazón. Siento que nunca te he conocido, lo extraño es que vuelvo a caer. Me duele estar sola, me duele contigo, y perderte es perderme después. Por tenerte, por querer quererte, dejé de lado todo lo que sentía. Yo no sabía que tu amor escondía la soledad. Y aunque grites, morena mía, pues esta orilla no escucho tu voz. No sé quién eres, no sé quién soy, no sé quién soy. Por callar, por no dañarte, y no enseñarte de mí lo peor. ¿Por qué me dices esas cosas que me duelen? ¿Por qué maldices al amor? Nada es lo que sueles decir, yo todo te lo quiero contar. Nada nos espera después, solo soledad. Siento que nunca te he conocido, lo extraño es que vuelvo a caer. Me duele estar sola, me duele contigo, y perderte es perderme después. Por tenerte, por querer quererte, dejé de lado todo lo que sentía. Yo no sabía que tu amor escondía la soledad. Y aunque grites, morena mía, pues esta orilla no escucho tu voz. No sé quién eres, no sé quién soy.
Ràdio Estel. Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
El meu net Jordi fent els seus primers passets. El primer dia de part d'en Jordi, En Jordi prenent les seves farinetes. El segon dia de part d'en Jordi.
Ara que ho compartim tot, podem compartir molt més. Amb Mans Unides compartim un objectiu: acabar amb la fam al món. I per això desenvolupem projectes a 60 països. Amb el teu suport podem aconseguir-ho. Truca al 900-811-888 i comparteix el que importa.
Saps que si tens una pensió mínima per jubilació o incapacitat permanent, sou una família nombrosa o tens dificultats per pagar la factura de la llum, pots beneficiar-te de fins a un 40% de descompte amb el nou bo social? Informa-te'n a Endesa, mitjançant el web endesaclientes.com, al telèfon gratuït 800-76-03-33 o a les oficines comercials i punts de servei. I recorda, si tens l'antic bo social, has de sol·licitar el nou per mantenir el descompte. Endesa.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Fórmula Lesant. El nostre VIP és avui...
Jordi Carol, arquitecte i escriptor, entre d'altres coses, i la Sandra Palau, de la Vocal de l'IS, és l'encarregada sempre de presentar-nos llibres interessants, en aquest cas d'un escriptor que, home, jo he estat molts anys fent un programa de la ciutat de Barcelona, una altra cadena, i sé que cada any publica un llibre sobre la nostra ciutat, així que és més que reconegut, però molt interessant aquest llibre, Los viajes de mi vida. Oi, Sandra Palau? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Albert, què tal?
Un llibre on repassa a través dels seus viatges la seva trajectòria, les seves anècdotes, les seves vivències, oi?
Sí, sí.
Tu com el definiries, aquest llibre? És un llibre autobiogràfic? És un llibre d'anècdotes?
Sí, sí, podríem dir que és una biografia, però bueno, podríem dir que molta gent es pot sentir identificada amb aquest llibre, ¿vale? O sigui, explica vivències de l'autor durant diferents etapes de la seva vida, ressegueix diferents ciutats, també, països... però sobretot moments, emocions, il·lusions, parlem d'art, de cultura, d'amor, de vida, no?
El Jordi Querol, ja he dit que és arquitecte, és professor, sí. Què més? És pianista, també, oi?
És que és de tot. És un home del Renaixement, com el defineixo jo, no?
Sí,
perquè,
no?
Sí, és pianista, és professor d'urbanisme, és dibuixant, bueno, ho és tot.
O sigui, Los viajes de mi vida, eh? Sí. Abans de presentar-lo, ens podries fer una lectura d'un trosset del llibre que tu realment t'agradi o destaquis?
Sí, i tant. Sí? A més, et faré la lectura de al final del llibre. O sigui, el llibre s'acaba així.
Ah, vale? Molt bé.
I es pot dir, perquè... No.
No és una novel·la, vull dir.
No és
una
spoiler,
és un
spoiler, ¿vale? Venga. Mi Yamaha, silencioso y siempre aferrado en el mismo rincón de mi estudio, continúa aguantando el paso del tiempo con una implacable dignidad. Muchas veces, al caer de la tarde, los dos de negro y concretando una unidad invisible, interpretamos a Bach, Chopin, Albéniz, Granados o Ginastera. Sin proponérmelo, cierro los ojos y gracias a la dulce serenidad de esa música, se nos abre la puerta de la memoria. Retornan a mi mente muchas secuencias de los viajes de mi vida. La Escuela del Mar, Londres, Boston, la Diputación, Bruselas, El Rompido, New Rochelle, La Salle, Canarias, Canea. Sin embargo, y sin decírselo a nadie para no incomodar, tenemos la sensación de estar solos en este mundo, grandioso y bello.
Molt maco. Jordi Querol, molt bon dia. Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Bon dia.
I avui no per parlar de Barcelona, que és normalment el que et criden, perquè parles de coses, d'històries de Barcelona. Avui és una història... de la teva vida, de la teva vida. Los viajes de mi vida, aquell llibre que recomanem. Tu, si t'haguessis de quedar en una època de la teva vida, quina seria, Jordi?
Va, sens dubte, sense cap mena de dubte, l'època de la meva joventut, no?
La joventut.
La joventut, si em deixes que t'ho expliqui ràpidament, per mi és una època grandiosa, impressionant, no? És l'època de la ignorància, que dic jo, no? Tot és nou cada dia que passa, és una aventura, i aquest poses imaginació, tens ganes de ser coses i t'agrada el futur, el desconeixes, aprens, et contradius. Aquesta època, en el meu cas, i suposo com en els altres, va ser grandiosa.
Per sí, però tant... tu vas fer una cosa que a l'època, a més, era gairebé una revolució. Què vas fer quan vas cobrar el primer sou? Amb 18 anys, eh? Te'n vas anar a Londres directament, no?
Sí, però jo a Londres, el meu viatge a Anglaterra va ser per aprendre anglès en un poble del sud, de Bexhill, on sí. I tot això, el viatge, tot era un intercanvi, ho pagaven els meus pares. Uh-huh. La primera pesseta que vaig guanyar, que concretament no va ser una pesseta, sinó que va ser un dòlar, va ser que a l'estiu dels meus 2 anys a Boston, a l'estiu, d'entremig d'aquests 2 anys vaig tenir una petita beca en un poble de Maine que es deia Rockport, i allà em vaig endeutar, vaig demanar diners a una família portuguesa íntima i els vaig, esclar, com sempre passa a la gent normal, tornes els diners, no? I per tornar-los, com que jo tenia una beca Fulbright i rebia $200 mensuals com a sou, per poder tornar aquella deuta em vaig emplear de rentaplats en un restaurant que estava al costat del conservatori, molt a prop, que es deia Lobster Club, i allà vaig cobrar el primer sou de la meva vida, $1 l'hora.
Que bo. Escolta, ara parles bé anglès, però els primers anys a Boston et juntaves molt amb hispanos i, sí, no aprenies ni una paraula. I em sembla que això va passar el refactura al teu estómac, oi?
Sí, perquè
aquesta anècdota és molt bona.
A l'estómac hi va retrasar una mica el meu aprenentatge de l'anglès. És clar, una de les paraules que tots els camarers
entenien
espaguetis.
Espaguetis.
I finalment em vaig intoxicar.
I
quan em van ensenyar a demanar una altra cosa, un bistec, aquell camarer estava a la cua i em va dir donuts o red, o sigui, com si el volia molt cuit o poc fet, i llavors no vaig a pigar de contestar i vaig dir espagueti, please. No?
Ai, vas tornar l'espagueti perquè no havies entrés a la següent paraula, no?
Exacte.
Que fort, que fort, que fort. Boston és una època interessant per tu, no?
Bueno, jo estimo Boston moltíssim. És a dir, tornant a la joventut, no? Aquests clichés de joventut, aquests amors profunds, intensos de la joventut que marquen el teu cor i la teva ànima, no desapareixen mai, no? Jo vaig quedar cada any a Nova York, cada any. Porto ja ara 40 i pico d'anys, quasi mig segle anant a Nova York cada desembre, uns dies, i la meitat d'aquests viatges a Nova York agafo el tren o volo i me'n vaig a Boston per trepitjar-lo. Estimo Boston moltíssim, perquè, és clar, a més de ser una ciutat molt maca, més que res, uso la ciutat com a vehicle pel retorn en aquella vida, en aquells records, en aquelles vivències tan absolutament esplèndides.
Sandra, el Jordi Querol és un personatge molt reconegut com a arquitecte, també com a professor, com a escriptor, però a la universitat què va passar, Sandra? Quan era universitari? Em sembla que el van fer fora, oi?
Bueno, sí, aquí. Això ho explicarà millor el Jordi.
Sí, és que ho comentàvem, perquè et van fer fora per revolucionari antifranquista.
Sí, sí.
Oi, bueno, jo després, quan vaig tenir ja més serenitat, més equilibri, sempre he sigut un convergent, avui, malauradament, m'he quedat sense partit.
Sí, perquè estàs molt decebut amb Pujol.
Però naturalment, tota aquesta gent que després vam ser gent de centre, catalanistes, equilibrats i un centre una mica dreta, en la nostra joventut doncs érem més d'esquerres, no? Però, clar, en aquella època de la universitat, dels anys 50, tant fóssim gent de famílies catalanistes com gent no tan catalanistes, i com de tots els tipus, de gent del PSUC, gent d'esquerra radical, tots coincidíem en una cosa, tots érem amics i anàvem junts en una cosa. Nosaltres estàvem contra el feixisme, no? Ah. I llavors, en una d'aquelles revolucions de la universitat, em van pescar infraganti amb una reunió que tothom coneix com la reunió del Paraninf, no? I tots els que teníem una marca especial, diguéssim, o que vam sortir els últims d'aquell espai universitari, doncs ens van treure de la universitat durant un any, no?
Et van fer fora, però tu això vas utilitzar-ho molt bé.
Bueno, perquè, és la casuística...
Bueno, és molt bé.
Jo no vaig fer res, no té cap mèrit. El que passa que sí et puc dir plenament i ho puc escriure, i ho he escrit moltes vegades, que tots els meus desastres o, diguéssim, problemes, siguin polítics o laborals o amorosos, de vegades, doncs sempre hi ha hagut una reacció positiva. O sigui, gràcies al Paranim, perquè, esclar, jo, perquè el meu pare no s'enfadés de que jo era un gandul o no tenia universitat durant un any, vaig estudiar molt el piano, i com que el meu nivell tècnic va pujar, quan em vaig presentar en el concurs que casualment es va convocar en el Conservatori de Liceu, el vaig guanyar. És a dir...
Però deixa'm que expliqui una cosa envers això, perquè, clar, quan t'expulsen de la universitat,
digues.
Tu sabies que a l'hora de fer la mili... t'enviarien a l'última opció que haguessis triat. I tu vas ser llest, sabent que això passaria, i vas escriure com a última opció Andalusia, que és realment on volies anar. Coneix Andalusia, i efectivament t'envien allà.
Per això, més que llest, el que vaig fer és morri, en el sentit de dir, home, ja que sé que em castigareu, perquè el feixisme t'enviava lluny. El feixisme no volia, en els que no el seguíem les seves directrius, no ens volien fer feliços. No? Llavors, aquest xicot ha suspès, no té esperit militar, doncs l'enviarem lluny de casa, perquè, escolta, que aprengui, no? I tal. I llavors vaig dir, segur que l'última ciutat que triï serà la que ells m'enviaran.
I
llavors
vas posar Sevilla. Crec.
Sevilla. I aquí, d'aquesta distància dels 1.000 i pico de quilòmetres, va sorgir un dels grans regalos de la meva vida, i no em vull posar ara ni que rincló ni romàntic, però és que és cert, no? A Sevilla, que fa una calor insuportable i t'has d'anar, si pots, me'n vaig anar a les platges de Sevilla, que són les de Huelva, perquè a Sevilla ja saps que no té costa.
Ah, exacte.
I allà vaig conèixer el regalo de la meva vida, que és la meva dona, la mare dels meus fills, l'àvia dels meus nets, no?
Mira, eh? Sí. Veus com tot té una...
Què coses, què? Eh?
Digues?
Que tot té un per què, no, al final?
Sí, tot és la casuística, Déu, no ho sé, la sort, tot xut és un package que a mi m'ha acompanyat sempre. Mai després d'un fracàs o d'una mala notícia ha vingut una altra mala notícia. Sempre hi ha aquest feedback de la compensació. Jo he sigut, i dono gràcies a Déu, he sigut un home molt afortunat.
Escolta, el Jordi, és que, clar, ha fet molts viatges, ha viatjat durant 29 anys, has fet 59 creuers, si no m'equivoco. 59 creuers, no?
Has prou del compte, ja, Jordi.
No, viatges els que vulguis, però creuers molt pocs.
Ah, doncs jo tenia aquesta dada, eh?
No, el que passa que jo, com que ja et dic que la meva dona és andalusa, és va néixer a la ciutat de Huelva, nosaltres sempre hem anat, des que ens vam casar, a passar l'estiu, i jo he anat menys amb globo, he anat a Andalusia de totes maneres, amb tren, amb cotxe, i llavors agafava un vaixell que anava a Tenerife o a les Palmes de Gran Canària, que pagava Algeciras, i llavors agafava, anava amb tota la família, amb el cotxe a dintre i les maletes, i baixàvem amb Algeciras. I Algeciras és una ciutat andalusa que està aquí distant, amb 400-300 quilòmetres, estàs a totes les altres ciutats. Mm-hmm. Però creuer... No, jo agafo el cotxe, l'avió...
El que passa que a vegades els del servei de documentació del programa per la nit surten. I amb els xupitos confonant els
números.
Durant el col·le, en el pati hi havia un paral. Oi, explica'm aquesta anècdota per concloure, perquè hi ha moltes, eh? Jo us recomano que compreu el llibre Los viajes de mi vida.
Antes d'explicar aquesta vengança infantil i de dir com a pròleg i molt ràpid, perquè és cert que a la persona que jo li tenia mania, simplement mania, potser no és la paraula, la persona que a mi no m'agradava era el director de la meva escola. Però vull dir que era un director de prestigi internacional com a pedagog, que es deia Pere Vergés, i era el director de l'Escola del Mar al meu col·legi, no?
Però, què passava en el pati d'aquest col·legi? Hi havia un peral, no?
Sí, quan entràvem tothom veia quan entràvem tothom mirava, perquè arribar a l'Escola del Mar durava una hora, el viatge durava una hora i mitja, perquè havíem d'agafar el metro primer particularment, després un tramvia de l'Ajuntament que ens portava a Passeig de Maragall, i d'allà caminàvem a l'Avinguda Montserrat cap amunt per anar a l'escola. Era llarg, no? És clar, quan arribaves tenies la il·lusió d'haver arribat, no?, després d'una hora i mitja de tràfic, no? I quan arribava tothom mirava les flors, i és un jardí molt ben cuidat, i hi havia un arbre, però era tan prim i esvelt el tronc que llavors ressaltava molt la pera, que era enorme, pues una pera enorme, una pera, només tenia una pera, i llavors aquella pera anava creixent, i el tronc de l'arbre, que et dic, tan esvelt i feble, s'anava torçant.
No? Clar, perquè la pera pesava tant,
que torçava. Bueno, i això és una cosa...
Al final te la vas menjar, la pera?
Sí, perquè dos dies després, jo era l'ajudant de la bibliotecària de l'escola, i li vaig dir si podia anar al lavabo, i em va dir que sí, i va fer una broma sobre no sé què, que ara jo no recordo, però que tenia que veure amb el pipí que jo li havia demanat de fer, no? I em va fer gràcia el que va dir aquella bibliotecària, que per cert era la dona, era l'esposa del Pere Vergés, el director. I quan vaig obrir la porta em vaig trobar amb el director, que igual que a mi ell no m'agradava, sé segur que ell també em tenia una certa mania, perquè també ho he de dir, obro parèntesis i tanco, jo era un nen molt entremaliat. I quan em va veure riure, em va pagar una nata, que per mi va ser desproporcionada. Vaig posar a plorar, ja no tenia ganes de fer papí, vaig tornar enrere, la seva dona, la cadenet, em va abraçar, perquè sabia que jo simplement reia de la broma que ella havia fet. Sí. I llavors, els nens petits, pues, també tens el teu cervell i les teves maquinacions. Vaig planejar una vengança i vaig agafar un tamboret. Jo sempre he sigut una persona de baixa estatura i de nen petit encara més. Vaig agafar un tamboret una tarda, quan tothom ja s'ha envienat, jo em vaig quedar fent veure que anava a buscar la cartera, etcètera, etcètera. Em va donar permís per tirar enrere, i quan vaig tirar enrere en el col·legi vaig agafar aquell tamboret que tenia preparat, vaig pujar a arribar a la pera i me la vaig menjar tota, deixant el cadàver de la pera penjant de l'arbre. L'endemà va ser...
Doncs recomanem aquest llibre, Los viajes de mi vida. Hem fet un petit tastet de la vocal de Lis. Sandra Palau, moltíssimes gràcies per haver-nos apropat al Jordi Querol, avui en directe.
Gràcies a tu, Albert.
I gràcies, Jordi Querol, per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, moltes gràcies.
Los viajes de mi vida. Enriqueta, muy buenas.
Muy buenos días, Albert.
Has visto, ¿eh?
Buenos días.
Las vivencias de las personas interesantes, ¿no? Que,
sí.
Que nos gusta trasladar, porque al final todos tenemos también nuestras vivencias.
Todos,
y para
todos.
Tener vivencias buenas, oye, yo creo que, hombre, si estamos bien con nosotros mismos, vamos a ser más positivos, más alegres. Por eso decimos, oye, adelgazar es obligatorio. Hombre, es saludable y además nos va a hacer coger confianza. Y lo tenemos tan fácil, tan fácil, tan fácil con el plan 1-2-3, ¿verdad, Enriqueta?
Pues sí, muy fácil. Además, es un tratamiento totalmente natural con registro sanitario, que eso es importantísimo, ¿eh? Vamos a poder conseguirlo en tan solo 3 semanas, porque vas a perder ese peso, vas a bajar ese volumen rápido, fácil, pero con salud, sin efecto rebote.
Exactamente. Estamos hablando no de batidos, ¿eh? No son los típicos batidos que sustituyen a las comidas, sino que Enriqueta te dará unas pautas como experta que es, y tú comerás, evidentemente, mucho mejor, porque te va a ordenar las comidas, pero no vas a sustituir una comida por ningún batido. O sea, tú tendrás comida, tendrás merienda, tendrás cena, pero estos sobres que ya os expliqué, que a un familiar mío, concretamente a mi tía, le han hecho perder 8 kilos porque ella necesitaba perder 10 y ya está en 8, sin ningún esfuerzo, pues la primera semana ya puedes perder 3 con los sobres de piña.
Pues sí, pues con los sobres de piña puedes llegar a perder hasta 3 kilos, y el motivo es porque vamos a eliminar con estos sobres, vamos a eliminar las toxinas, ¿eh? Vamos a hacer una limpieza, a depurar nuestro cuerpo, y por esto nos permite bajar peso y bajar volumen, ¿eh? También importante.
Unos 3 kilos se pueden bajar en esta semana, insisto, comiendo normal.
Tranquilamente 3 kilos se pueden perder, Albert.
La segunda semana se pueden perder normalmente unos 2 kilos con los sobres de naranja, creo, ¿verdad?
Sobres de naranja, sí, que están compuestos de prebióticos y de fibras, y ellos nos permite, pues, seguir renovar y reparar nuestra flora, que es importantísima, y con esto conseguimos, pues, evidentemente, bajar volumen, perder esos 2 kilos, y bueno, y ver un vientre que esté plano.
Un vientre plano, ¿eh? Y la tercera semana tenemos control de peso.
Control de peso con las cápsulas, ¿eh? que son captagrasas, que bloquean la grasa, que nos ayudan a perder esa grasa localizada, pero que no perdemos masa muscular. Esto es importante, ¿eh? Nosotros perdemos peso, estamos controlando la grasa ahora, pero no perdemos masa muscular.
Muy bien. Estamos ya, pues, en eso, en unos 7 kilitos, si nos hemos portado bien, si necesitamos perderlos, porque hay veces que solo necesitas perder 3 o 4. Si necesitas perder esos 10 kilitos, aquí podríamos estar ya en 7, ¿eh?
Ajá.
¿Mm? Llamando al 93-249-2300, este plan 1-2-3 te podría llegar a salir gratis. Yo solo digo eso.
Pues te puedes salir totalmente gratis, claro que sí. ¿Cómo? Pues marcando este teléfono, el 93-249-2300, y hoy comprando nuestra balanza inteligente tienes totalmente gratis el plan 1-2-3. Esta balanza es inteligente porque es una balanza de dietista que además que te analiza todo tu cuerpo.
La masa
y te va
corporal,
a decir,
¿verdad? Todo, ¿eh?
Exacto. Te indica, mira, cómo estamos mejorando de índice de masa corporal, cómo estamos mejorando de grasa que estamos perdiendo, cómo estamos mejorando de líquido que estamos perdiendo también porque eliminamos retención. Sobre todo, vemos cómo no perdemos masa muscular y cómo estamos también de lo que es a nivel óseo. Bueno, es un dietista que lo tienes, te subes, tú te vas apuntando y ves cómo vas mejorando día a día, si pueden programar hasta 10 personas, ¿eh? En esta balanza, o sea que es fantástica. Pues con esta balanza, el plan 1-2-3 totalmente gratis. Lo importante es que me bajes 2 tallas ya antes de la primavera, que estamos a tiempo en esas 3 semanas. Si me llamas ahora de parte de Albert, te voy a regalar además una caja de té detox para depurar, ¿eh? Y vas a tenerlo en tu casa sin gastos de envío.
Muy bien, sin gastos de envío. Te regalan ahora la caja de té detox, si llamas de parte de Radio Estel o de este programa, o de Albert Lesan.
Exacto.
Te regalan ahora la caja de té detox. Pero has de llamar ahora, en 93-249-2300. 93-249-2300. Apúntate al plan 1-2-3, que lo puede tomar todo el mundo, ¿eh? Celíacos, sí. Diabéticos, vamos, con registro sanitario europeo. 93-249-2300. Llama ahora, que tienes la caja de té detox. Venga. Muchísimas gracias, Enriqueta.
A ti, Albert. Un beso muy fuerte. Hasta mañana.
Un beso enorme.
Hasta mañana.
2 minutets, menys de 2 minutets, i analitzem la tele a la ràdio, aquí, a Fórmula Lesan.
Soy Diego Díez, responsable de los establecimientos de La Dietética. Si os gusta el mundo de la medicina natural y las plantas medicinales, os invito a que me sigáis los martes y los jueves sobre las 9:30 en Fórmula Lesan, aquí en Radio Estel.
Per més informació de La Dietètica, truca al telèfon 93 451 66 26, 93 451 66 26 o ladietéticabarcelona.com.
Si a casa vostra han aparegut humitats, poden generar al·lèrgies o empitjorar processos respiratoris. Murprotec elimina definitivament tots els problemes d'humitat, amb laboratoris i més de propis en contínua investigació. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103 o a murprotec.es i torneu a gaudir d'una llar sana. És en Picó qui us ho diu.
Quan a la teva feina passes d'estar en nòmina... Està nominat... Català Reynon Advocats. En cas d'acomiadament, si tens un problema, truca'ns al 93 201 5727 i trobarem la millor solució. I també en cas d'invalideses, separacions, herències, 93 201 5727. Català Reynon Advocats. Si tens un problema, estem al teu costat.
A Ràdio Estel, Fórmula Lesan. La tele a la ràdio.
La tele a la ràdio. Estem amb en Sergi Sampedro. Molt bon dia, Sergi. Analitzem una miqueta audiències d'ahir.
Sí, doncs comencem amb Assalto en París, la pel·lícula d'Antena 3, que va liderar la seva franja amb un 14,1%. Desaparecidos de la 1 continua baixant, ahir va fer un 9,2%. I Los Reyes del Barrio salta el dimecres amb un discret 5,1%.
Ahir hi havia futbol en obert.
Sí.
Evidentment, això condiciona molt les audiències, però sobretot les condicionarà avui, perquè avui sí que és el València-Barça el plat fort d'aquestes semifinals de Copa. Dit això, t'has centrat en Sálvame. Per què, avui?
Sí, he mirat una mica Sálvame perquè ahir era una nit de sèries, ficció, i com a mi no m'agrada fer spoilers, dic, vamos a otros programas.
Normal, normal, normal.
Doncs ahir Carlos Lozano, no sé si ho sabeu, però és un nou col·laborador del programa Sálvame i substitueix a Maria Teresa Campos en la seva secció del Defensor del Pueblo.
En aquell li va sortir bé anar a Gran Hermano VIP, eh?
Sí, la veritat és que sí.
Hi ha gent que treu rèdit i hi ha gent que no, i Carlos Lozano el va treure molt bé. Jo crec que sabia... David molt bé el que feia quan estava dins d'aquelles parets.
I ens ficava i com tornava a ressorgir, no? Perquè sempre tenia OT a la boca i...
Sí, el tio va saber vendre's.
Va saber ser protagonista.
La va liar.
Jo me'n recordo
que la
va liar.
Tenia la nòvia fora, més joveneta. Vull dir, ell volia que es parlés d'ell. I un cop parlen de tu, el que diuen, no? Se hable bien o mal...
Però que hablen.
Ja estàs en el escaparate. I és lo que hizo Lozano. I des d'entonces, oye, granjero busca esposa, ahora colaborador de Sálvame. El tio estava haciendo series de actor cutre. En Latinoamérica.
Creo que el que le ha sacado también más o menos el mismo partido ha sido Alonso Caparrós, que también está en esa línea, ¿no? De que fue a Gran Hermano VIP.
Sí, pero
bueno, con la polémica ya creo que ya se ha aflojado.
Pero Alonso, ¿qué programa está presentando? Alonso
ninguno.
Eso te iba a decir, Alonso quería presentar programas, ¿no?
Pero polémica, ha creado más polémica con sus padres y eso que presentar un programa.
Pero polémica no inteligente. Ya. Porque ha llegado a decir en la tele que odia a su padre.
Pero ya se ha aflojado, si ya no se oye, ¿ves?
Claro, pero una cosa es salir de colaborador en un programa. Esto lo puede conseguir Alonso Caparrós cada vez que critique a su familia y cualquiera. Pero otra cosa es el objetivo que quería Carlos Lozano, que era colaborar activamente, no ser entrevistado y tener que ir a un polígrafo, sino
se
colaborar
y volver a
o tener un programa propio. Y eso lo tiene. Eso lo hizo Carlos Lozano, no Alonso Caparrós. Es la diferencia entre uno y otro. I com va debutar dins d'aquesta secció del Defensor del Pueblo com a successor de Teresa Campos?
Doncs va tornar a la seva secció aquesta nova, però ho va fer una mica diferent, amb el seu look. Escoltem una mica de què va i ara en parlem.
Perdón un momento. ¿Por qué vienes vestido así?
Buena pregunta, ¿verdad? A ver, pues nada, que el último día que estuve aquí como defensor del pueblo, pues claro, me ha hecho una cirugía capilar, me ha hecho un trasplante de pelo. Bueno, el caso que ya estoy feliz, muy contento con mi pelo entre una semana.
¿Tenía pelo, no?
Sí tenía, pero había perdido bastante.
¿Y te ha hecho daño, bueno, Carlos?
No, son 8 horas, pero no.
¿Y cuántos pelos te ha puesto?
Me ha puesto 2800. Bulbos 2810. Cada bulbo puede tener un pelo, 2 o 3. Y yo lo que sí quiero decir para estas cosas, que cuando estamos en confianza, es que la gente que se haga estas cosas, que lo haga con gente responsable que sepa hacerlo, ¿verdad? Porque hay gente que esto no tiene remedio, te lo hacen mal, es para toda la vida.
S'ha fet un trasplant capilar i ho va ensenyar en directe. El programa es veia com tenia els pèls així una mica estranys i també a les cejas també s'ho va fer.
Bueno, però està bé que ho ensenyi. Vull dir, tu no t'has d'amagar.
Sí.
Jo crec que la gent es pot operar o no operar sense cap complex. Això no és criticable. Cadascú fa el que vol. Els trasplantaments capilars funcionen. Jo conec a molta gent que ho ha fet. I a més, Lozano, recordeu que quan estava a Gran Hermano VIP s'havia de tirar un spray, sobretot el dia de les gales, i la gent ho criticava. Ara ha decidit fer-se un trasplantament. S'ho pot permetre? Doncs endavant. Ho ensenyes? Clar que sí. Per què amagar-ho? Si amagar-ho és una tonteria. Amagar-ho és quan es poden ficar amb tu. Quan tu ho dius obertament, sí, m'he operat d'això, passa alguna cosa? No.
I a més, la gent sempre criticarà, facis el que facis.
Exacte. Doncs em sembla molt bé que ho ensenyi. Més cosetes, Sergi.
Doncs tinc una exclusiva. Perquè...
Exclusiva.
Sí, exclusiva. Anabel Alonso i José Corbacho estan preparant un nou programa de comèdia a Televisió Espanyola. I coneixem ja algunes dades, i és que Anabel Alonso serà la jefa del nou espai i la seva funció serà la d'encarregar diferents proves al grup d'humoristes que hi hagi cada programa. El nom encara no se sap i recorda una mica la mecànica del programa que feia Arturo Valls a Antena 3 de Més Resbala.
Una mica el Més Resbala.
Sí, una mica, sí. A veure com surt.
Té bona pinta.
Sí, perquè amb l'Anabel i José Corbacho i a veure qui més va, té bona pinta.
Estarem atents.
Mirarem l'evolució.
De l'Universo Pantoja hi ha alguna cosa que li pugui interessar a David?
Sí. Vamos con Supervivientes.
¿Por?
Porque se conoce el primer nombre que suena fuerte. Dicen que ya está confirmado, pero oficialmente por la cadena no está confirmado. Pero Alberto Isla, el padre del hijo de Chabelita, ahora están juntos otra vez, es el primer candidato en firme a ir a la isla este año.
Bueno, la primera es...
María la Piedra ya está confirmada de la anterior edición.
Sí, pero en el Universo Pantoja, la presencia de Alberto Isla...
Claro.
Hombre, si te das cuenta, en las últimas ediciones siempre ha habido uno, ¿no? Alguien relacionado con la familia o con...
Pensaba que este año iría Albalá.
Pero perjudica a tu Albalá. ¿Tú crees que perjudica a tu gran musa, David, la presencia de Alberto Isla?
No, yo creo que ella es grande, pinte por donde la pinte, no, o sea que...
Pero se hablará de ella,
¿no? Hablarán seguramente de la relación que tiene con Chabelita y con ella, ¿no? La relación que tiene con el yerno, vamos a ponerlo entre comillas.
Hombre, al final la Pantoja es la gran protagonista de
hombre, que es la matriarca, ¿no? ¿Cómo decirlo?
O va Dulce y la traen porque ha trabajado con la Pantoja, o va la Chabelita, o ahora va Alberto Isla.
O fue Kiko Rivera.
O fue Kiko.
Ayer, por ejemplo, en Sálvame estaba Pepi Valladares, puede ser.
También fue una año.
O sea, que sí, ella sí. No habla, ni dice nada, ni concede entrevistas, pero sigue siendo el epicentro. O sea, claro, al final, todo orbita alrededor de la Pantoja, Mediaset.
Como ella dijo hace poco en unas declaraciones que todavía está en polémica, que la Pantoja pintada en la frente, o sea que donde sí, vayan siempre está ella por delante, vaya.
Bueno, pues ahí ya sabes que tu musa está ahí presente al menos y que es una persona importante. A Zapeando has destacat alguna cosa també.
Sí, escoltem primer el tall i ara parlem. Uh-huh.
Lo prometí muy fuerte.
Lo prometiste fuerte, hay que cumplir las promesas.
Voy a cumplirlo.
Porque
¿quién es?
Chris quedó pendiente
Cristina
que
Pedroche,
hoy nos iba
Can
a contar
Blanco.
Algo relacionado con Zapeando y... ¡El carnaval!
¡Carnaval! ¿Qué está pasando? ¿Que no lo vemos?
Están hablando de carnaval.
Ya, ya. ¿Pero qué pasa?
Ahora vamos.
Todos a celebrar el carnaval. Miki, estamos viendo. Y os voy a anunciar de que vamos a disfrazarnos.
De perro.
¡Tensión!
¡De perro!
¡Tensión!
¡De perro!
Nos vamos a disfrazar de...
perros.
Dibujos animados.
¡Toma ya!
¿Por qué pongo este corte yo? ¿Por qué? Que no tiene nada que ver con el programa ni con nada. Porque mañana podríamos celebrar aquí carnaval, podríamos venir disfrazados de algo, ¿no?
Ya, hombre, pero eso lo puedes decir y seleccionar un corte más majo.
Bueno, es el que habían Zapeando, Albert. Oye. Yo tampoco puedo hacer magia.
Ya. O sea, tampoco hubo nada más divertido que esto. No. En el programa.
Es normal, ¿eh? Hoy es DJ Brass.
Sí.
Sí, y bueno, mañana, Albert, ¿de qué venimos disfrazados?
Bueno, no sé. Yo es que ya me disfracé mucho en la época de Forza Barça y de verdad quedé saturado. Sí. Me disfracé de tantas cosas. Clar, és que allà us ho explico. Allà ens anàvem, feia tan fred al plató que ens havíem de posar una roba sobre de l'altra. Igual em tocava un gag fer de Luis Enrique i el següent fer de Robson i l'altre fer de Chapis i ja portava una roba sota de l'altra per anar ràpid, no? I no passa fred. Em vaig disfressar tant, em vaig maquillar tant que mai més a la vida m'he tornat a disfressar. De debò, eh? Però m'agrada que la gent ho faci, eh? I m'agrada disfrutar del carnaval i de la rua, però els altres.
Nosaltres no... ja veurem si venim demà disfressats i
haurà
ho penjarem a les xarxes socials.
Molt bé. Escolta, savis consells i de seguida Crònica Fosca amb César Biosca.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran les teves preguntes a La Consulta, un espai patrocinat per Laboratoris Maen. Truca'ns al directe del programa al 93 409 27 71 i 93 409 27 72 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 27 71 i 93 409 27 72. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Aquí estem amb els nostres advocats de capçalera de Català Rinon, en Jordi i la Gema i en Jordi, després la Crònica Fosca amb César Biosca, i encara queda molt programa, eh? Però bon dia a tots dos, Jordi i Gema.
Hola, buenos días, Albert.
Bon dia.
El telèfon de Català Rinon, 93-201-5727. 93-201-5727. A veure, anem a la primera consulta. Diu, no puc pagar els rebuts de la hipoteca i això que em queda poc. Diu, fa 3 mesos que no la pago. Us pregunta, m'acceptarien la dació en pago? Quant temps trigarien a desnonar-me? Puc fer alguna cosa?
Hombre, lo más aconsejable, si le queda poca hipoteca por pagar, pues es hablar con el banco, negociar, seguro que tendremos una solución, de forma que, bueno, si está pasando un bache, pues mientras encuentra trabajo, mientras se recupera, podamos hacer algo, algún apaño para que no tenga que perder el piso. Sería una lástima.
Vosotros tenéis especialidad en desahucios también. Habéis ayudado a mucha gente, ¿verdad?, en estos años.
Sí. Tot aquest aspecte, vamos...
El controleu, eh?
El controlem molt perquè hem tingut molts de supòsits. I en aquest cas que explica, jo entenc que els bancs, ara molt més que abans, són bastant contraris al tema de la dació en pagament. És a dir,
sí, eh?
ara estan donant inclús un altre crèdit crèdit sobre crèdit, més possibilitats, més, bueno, més opcions...
Igual et baixen la quota, no? No ho sé, eh?
O ja et dic, o sobretot pues, fer un crèdit sobre el crèdit i més crèdit, eh? Vull dir que ara estan més per la labor d'arribar a qualsevol tipus d'acord. Evidentment que suposarà pues, pagar a la llarga més interessos, però, home, evidentment solventa molt el problema de la vivenda i, sobretot, quan falta poc ja per liquidar-la del tot. Ara, jo suposo que si ho està preguntant és perquè a lo millor lo de la dació en pago pues més o menys serà el valor que a dia d'avui paga, perquè el que sí que està clar és que hi ha zones on els pisos sí que han pujat i potser ja s'han equilibrat preus, però hi ha moltes altres zones que han quedat com molt perjudicades i que els preus per res s'assemblen a lo que havien arribat. Per tant, és probable que en aquesta situació pues, ella estigui pensant encara en la dació en pagament, però jo el que dic és que les entitats bancàries, si mai han sigut gaire proclives a aquest supòsit, pues ara molt menys. Sobretot ara estan donant més crèdit, més possibilitats, perquè es veu que l'economia pues, té tendència a anar millor i, per tant, pues, bueno, se suposa que aquesta és millor sortida que no seguir-se carregant d'immobles que després es costa molt de treure-se'ls de sobre.
Per línia interna, que ha trucat Montserrat de Terrassa. Ara l'estem tornant nosaltres la trucada perquè tenia una consulta per vosaltres. De seguida l'entrarem en antena. 93-201-5727, si teniu un problema de desnonament o si voleu una revisió hipotecària perquè creieu que teniu una clàusula sol i ens ho van explicar la setmana passada, també tenen especialitat a Català Reynon.
Albert, em diuen que ja tenim a la Montserrat.
201-5727. Tenim la trucada de la Montserrat, que em diuen que ens ha trucat des de Terrassa. Oi, Montserrat? Molt bon dia.
Sí, hola, bon dia.
Bon dia, t'escolten els advocats, eh?
Sí, volia fer una consulta a veure ells què m'aconsellen. Jo ara estic jubilada, no? El meu marit tenia una empresa, aquesta empresa, doncs, per desgràcia, es va haver de tancar i van quedar uns deutes pendents amb els bancs. Llavors, doncs, bueno, va vindre un... vaig continuar jo treballant en altres llocs i de les nòmines em anaven traient del jutjat, em anaven traient un tant per cent corresponent, no? Uh-huh. Llavors, jo ara estic jubilada. Els primers mesos no m'han tret res, clar, jo contenta. I ara, justament, a partir del mes de desembre, em ve l'avís del jutjat i me descompten cada mes de la meva pensió. Això m'ho poden fer o puc fer alguna cosa perquè no m'ho facin?
Aviam, ara ja arribats a aquest punt, o sigui, sí, com ja vam tenir l'experiència de que ja li embargaven, això vol dir, sí, que el deute, d'una manera o d'una altra, correcte, sí, o incorrectament, va passar a vostè. Per, sí, la raó que sigui, vostè va ser responsable juntament amb el seu marit. Per, sí, tant, si això ja no es va lluitar en el seu moment, si ja no es va discutir, o si és que es va discutir, doncs es va perdre i simplement, sí, doncs, anàvem pagant, doncs ja està. Aquí l'únic que ha passat és que al canviar del pagador, és a dir, abans teníem una empresa i ja sabia, sí, que tenia que retindre, doncs ara, sí, ha canviat el pagador, ara és la Seguretat Social, potser han trigat un ratet en donar-se'n compte, de detectar-ho, sí, i ja està. I quan ho han trobat, doncs a partir d'aquí no hi ha més.
Bueno, però no és la Seguretat Social, eh? Vull dir, de fet, això va anar al jutjat...
Però és una pensió. No, diu?
És una pensió, però vull dir que no és de la Seguretat Social.
No, ja.
Però... La deuta és bancària. El que passa és que, clar, vull dir, això va sortir el judici, es va arxivar, el que sigui, no? Va passar temps, alguns bancs doncs van cobrar, però ara el que passa és que són aquests abogats que han sortit, aquests bufets que han sortit, que justament és de Luxemburgo, o sigui que no és ni d'aquí. Que
jo t'aconsello una cosa, si vols.
Van als bancs i compren deutes.
Ja.
Compren deutes, sí, llavors et truquen les empreses, exacte, que compren el deute, no, sí, el propi banc, ja t'entenc el que vols dir.
Amenaçant i per telèfon i no et deixen ni dormir, eh? Vull dir, dissabtes a les tantes de la nit, vull dir, truquen a qualsevol hora.
Doncs, Montserrat, bé, jo crec que això pots denunciar-ho, eh? Oi que sí, Jordi?
Claro, a veure, és que sí, això és una cosa...
Però, clar, no es pot comprovar, clar, jo no ho tinc gravat per denunciar-ho.
Bueno, però tindràs el registre de trucades. Escolta, fem una cosa, com que és un tema complex, els truques, com, sí, vulguis, i tots, sí, i tranquil, tranquil·lament, apunta't al telèfon 93-201-5727, sí, i ells t'atendran, sí, i et portaran al cas, 93-201-5727. Sí, i escolta, jo no, sí, puc arreglar-te el problema, però saps què et dic? que et regalo un dinar o un sopar per dues persones a la cidreria Bascà Guernica. Et sembla bé?
Molt bé.
Va? Després t'explica'm com fer-ho, d'acord?
Molt bé, d'acord. Doncs moltes gràcies.
Gràcies, un petonet.
Gràcies, Adrià.
Adéu, gràcies, bon dia.
Mira, si almenys podem ajudar una miqueta a la gent, doncs mira, amb el que puguem. Però és veritat, que si t'estan trucant, això no poden fer.
No, això segur que no. Empreses
que compren el deute al banc, oi?
Claro, y si hubiera venido antes a nosotros, igual todavía hubiéramos podido hacer algo y no llegar.
A ver, si és una empresa del marit i tal,
però... Claro, habría que haber hecho ahí solucionar, pero ahora ya la señora, pues, tiene
el problema
embargo encima, exacto.
Bueno, però que, oye, que no trigueu. Si teniu un problema, ràpidament truqueu a Català Reino 93 201 5727. Malgrat tot, que us truqui i que us expliqui a veure si podem fer alguna cosa.
Clar, això mateix.
Com a mínim que no la molestin més. Més consultes, diu, el meu fill li fan bullying al col·le. Diu, té 13 anys. Dic, tinc whatsapps amb insults i amenaces d'altres companys. Ho he dit al col·legi, he ensenyat els whatsapps. No em fan ni cas. ¿Puc denunciar directamente a la escuela?
Bueno, tenemos que actuar. Es decir, que están surgiendo muchos casos y, por lo tanto, no hay que consentir que vaya la situación más allá y hasta el final, porque acabará teniendo que sacarlo del colegio, porque es como acaba, y depende, hemos tenido temas en pueblos que, a pesar de que saquen al niño del colegio, son pueblos donde se conoce la gente, donde pues luego se ven los chicos en la discoteca, y es un problema que hay que pararlo y que hay que decirle pues a estos adolescentes que no se puede hacer eso, porque están realmente atacando y perjudicando mucho a ese otro menor, y se lo ha de decir, si no son sus padres y no el colegio o no los entiende, pues será un juez el que se lo diga.
No, pero el colegio normalmente, a partir de hace ya un rato, ya están tomando medidas y efectivamente es raro aquel colegio que realmente no pone algún tipo de actuación, porque es que en definitiva son los primeros y son los que más fácilmente pueden estar encima de esos niños que agreden, que acosan, ¿no? Por tanto, ahí está la solución. Hombre, la justicia evidentemente viene después, si no hay nadie que se mueva, pero el colegio normalmente está reaccionando.
Bullying, moving, són experts també a Català Reynolds, teniu un cas similar, els truqueu i segur que us ho resolen. 93-201-5727, 93-201-5727, si us assetgen a la feina també, no ho deixeu córrer, truqueu-los, tenen un departament específic per defensar-vos. I una darrera consulta, Jordi Gema diu, sortint d'un pàrquing, la cosina del meu marit em va picar amb el cotxe fent marxa enrere. Diu, em va trencar la cama, el meu marit és testimoni, va passar ahir. Diu, m'ha demanat la meva cosina que no la denunciï perquè podria acabar anant a presó. Jo vull dir la veritat. Si he de cobrar una indemnització, cobrar-la. Què puc fer?
Claro, a ver, a prisión, por eso no se va.
No sé que hi hagués voluntat.
Claro, hace falta un poquito de voluntad.
En el médico, ¿qué le ha pasado? No, que me he caído, por miedo a que la otra vaya a la cárcel. No pasará nada, ¿no?
No, hombre, no, pero hay que reclamarle porque no va a ser su prima o no sé qué parentesco tenía. No va a ser ella la que...
La prima del marido es.
La prima del marido, la que directamente lo pague de su bolsillo, sino que va a ser la compañía de ella. Entonces, lo más correcto es que ella, de la versión real, la que ha causado el accidente, de la versión real, porque ha sido dando marcha atrás, con lo cual eso tiene que quedar muy claro, porque si no, en teoría, sería el vehículo que le ha dado por detrás el que tiene la culpa, ¿no? Entonces, que explique cómo ha sido y la compañía, sin más, va a aceptar los hechos. Solamente hace falta que nosotros hagamos todos los pasos correctos para que no nos dejemos de reclamar nada, claro. Y la indemnización correcta y ya está, y lo solucionaremos rápido y ya verá como sin pelearnos con la prima.
Es más sencillo de lo que parece.
Cualquier accidente con lesiones, Català Reynolds tiene una experiencia tremenda, ya os dije que el caso del atropello de mi hijo fue una experiencia mala por el atropello, pero muy buena la de haber contactado con vosotros y de ahí, bueno, nuestra amistad hasta el día de hoy porque realmente consiguieron la máxima indemnización en un caso que era muy complicado. 93-201-5727 Català Reynolds. Mira, tengo una última consulta, diu, per facturació he passat a ser considerat gran empresa. És cert que a partir d'ara hauré de declarar mes a mes i no al trimestre?
Pues sí.
És més fàcil que em caigui una inspecció sent gran empresa?
No. Jo diria que les possibilitats són menors, si compleixes, perquè, clar, és que al final Hisenda ho sap tot amb una dilació de 4 a 5 dies, perquè tenen l'obligació d'enviar tota la facturació en 4 a 5 dies, declarar mensualment, és a dir, és com si la comptabilitat la portés la pròpia Hisenda Pública.
Clar, amb què vol dir? Que ja no ets una SL normal, sinó que perquè has facturat molt més ja ets gran empresa i cada mes has de declarar.
Ah, això mateix, tens que fer les declaracions
declaracions cada mes i, en tot cas, molt probablement tinguis que passar les pròpies factures que tu emets amb un marge de 4 a 6 dies, depenent de com cau el cap de setmana, tens que passar-les directament a uns arxius, a Hisenda. Per tant, imagina't, o sigui, estem parlant de que és Hisenda quasi la que porta la teva comptabilitat.
Però que mire el buen aspecto, és a dir, que la facturació és important, con lo qual tiene que estar contento.
Pues le está yendo gent... bien, claro. Significa que le está yendo bien.
Y hay gente que en Hisenda tenim...
Hay que mirar lo bueno siempre.
Considerado gran empresa, ¿quieres que te diga?
Que sí.
Hombre, i tant. Doncs, escolta, també, si teniu, si voleu o no esteu contents amb la gestió, o considereu que ara heu donat un salt i voleu uns advocats que tinguin experiència també en grans empreses, Català Reynon us pot ajudar. 93 201 57 27. 93 201 57 27. Jordi i Gemma estan a l'Avinguda Diagonal 449 de Barcelona, a Català Reynon, i també al carrer Església, número 7 de Sabadell. Moltíssimes gràcies.
Un plaer.
Molt bé, Albert,
un petó enorme a tots.
Gràcies.
I aquesta senyora que ens ha trucat abans de Terrassa, la Montserrat, que tenia un problema i que jo l'he regalat un sopar per dues persones amb qui ella vulgui a la sidreria Basca Guernica, al Port Balís, a Sant Andreu de Llavaneres. Sergi, tenen una barrica allà fora, perquè està davant del mar, això, al Port Balís, una barrica on tu mateixa et pots escanciar la sidrina. Ben fresqueta, dolceta, està boníssima. Tenen exposició de xuletons. Tenen un menú diari qualsevol migdia entre setmana per 14,90 euros, on està aquesta paella que us dic, la millor paella que jo he provat a la meva vida, la de la sidreria basca Guernica. La demaneu i no té suplement en aquest menú de 14,90 euros al migdia. Podeu estar a l'interior o a l'exterior, que hi ha estufetes, davant del mar, insisteixo, al Port Balís, a Llavaneres. I el menú de sidreria típic d'aquests restaurants bascos, truita de bacallà, xoricets a la sidra, bacallà rebussat amb pebrot de Guernica, xuletón d'un quilo a la brasa, tot això... 48 euros, no per persona, sinó les dues persones. Les dues persones, només 48 euros, eh? Sidreria Basca Guernica, 93-792-9600. 93-792-9600, al Port Balís, a Llavaneres. I la Montserrat de Terrassa, que tenia un problema, que no sé si li podrem resoldre, però com a mínim, escolta, amb un sopar per dues persones al Guernica, segur que sentirà molt millor.
I no sé tu, Albert, però jo estic desitjant anar perquè vaig ganar i...
Vas guanyar el teu premi. Sí,
estic mirant ja dates per anar i gaudir d'aquesta paella tan bona.
Aniràs amb la teva mare, no?
Sí, amb el meu pare també, home.
Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs escolta'm, savis consells i seguim aquí a Fórmula Lesan.
Viu el jubileu teresià amb el Club Més Amics. Del 12 al 16 de març, viatja amb nosaltres a Àvila, bressol de Santa Teresa de Jesús i Patrimoni Cultural de la Humanitat per la UNESCO. La Basílica de Sant Vicenç, la Muralla, la Catedral, el Convent de Santa Teresa i, a més, Alba de Tormes, Salamanca i Medina del Campo. Del 12 al 16 de març, pelegrinatge a Àvila amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. A Laboratoris Maen recomanem sempre una alimentació saludable, però de vegades la falta d'activitat física o l'excés d'exercici fan que haguem d'ajudar la nostra dieta amb nutrients específics. Els complements alimentaris de Laboratoris Maen t'ajuden a tractar dolències i cobrir aquestes petites mancances. Però no tots tenen la mateixa qualitat. A Laboratoris Maen portem 20 anys cuidant els nostres processos i productes naturals perquè tu puguis cuidar de tu. Perquè la salut i el benestar han de ser sempre de qualitat. Troba'ns a herbolaris i parafarmàcies.
Sabies que...
Sabies què?
Món animal.
Món animal. Amb l'Anna Bautista. Molt bon dia, Anna.
Molt bon dia.
Explica'ns una curiositat d'aquelles que tant ens agraden.
Doncs avui us porto una informació agradable perquè no us hagueu de menjar el cap com ahir, que us vaig deixar amb mal cos amb el tema del gel contaminat.
Sí, gràcies, Anna. Gràcies.
Avui us parlo de Diego, que deu rondar els 100 anys, però es troba en plena forma. Menja tranquil·lament, pren cada dia el sol i passa el dia sempre anant al seu pas, sense pressa. Diego és una tortuga gegant de les Galápagos que viu al centre de cria de Puerto Ayora i que pertany a l'espècie Chelonoidis judensis. Aquest tipus de tortuga es trobava en perill d'extinció, però gràcies a la descendència que Diego ha deixat al centre de cria, l'espècie es podria recuperar. Els cuidadors d'aquest exemplar de tortuga calculen que en els últims 40 anys ha pogut tenir entre 350 i 800 noves cries, que serien les que haurien tornat l'esperança a aquesta espècie. Als anys 60, aquestes tortugues gegants de l'Espanyola, que és com se les coneix, estaven, ja, com us he dit abans, al llindar de l'extinció, fins al punt que només quedaven 15 exemplars. Aleshores es va començar un ambiciós programa de cria en captivitat que ha portat a que a dia d'avui ja existeixi un cens d'unes 1.000 tortugues d'aquesta espècie, en part gràcies al Diego, que ha tingut tantes cries.
Estàs que bé.
Bona notícia.
Molt bona notícia.
Molt bona, bona. Podria ser notícia positiva aquesta, eh?
Sí, la podríem haver convertit en positiva. Us parlo d'Amur Protect perquè malauradament hi ha hagut moltes humitats segur aquests dies amb les pluges a Catalunya, número 1 en tractaments antihumitat des de fa més de 60 anys. Combinen doncs, moltes tècniques a Amur Protect i, sens dubte, si no teniu cura, apareixeran no només problemes estètics, sinó fongs, àcars, moho, que poden provocar moltíssimes malalties. T'ofereixen Amur Protect, un servei exclusiu de diagnosi, assessorament, execució i seguiment de tractaments antihumitats i definitius, perquè estan basats en l'ús de la tecnologia més avançada i ho fa un equip d'experts. I si t'ho reparen Amur Protect, a vegades et fan una xapussa, igual 4 dies torna a sortir humitats. No, no, garantia de fins a 30 anys. Demana el diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. 900-102-103 o truca a amurprotec.es. I escolta'm, felicitem avui a la Xavi Pagant i em sembla que demà és el del Borja de Maria, si no sí, m'equivoco, sí, sí. Així que també des d'aquí que vagi preparant el seu aniversari en aquesta gran família que és Ràdio Estel. No deixeu la sintonia d'aquesta cadena perquè arriba bona música amb Mercè Raga i demà molt més. Gràcies, Anna, gràcies a tots.
Adeu.
Fins demà. Adeu. Adeu, fins demà.
Acabó.